benvinguts, estimats oients, un dimecres més a la Happy Hour. Tenim amb nosaltres, com cada dimecres, a la Laura, al Víctor, al Ramon i a la Marta. Avui portarem seccions molt diferents cadascú i començarem amb unes notícies prou interessants. A veure què n'opinen els nostres oients. Comencem de la premissa que no trobeu que últimament vivim en una societat molt pessimista? És el que estem acostumats a sentir. I us he dut dues notícies del 2019, o sigui, fa temps ja, per veure si el camí a seguir és guanyar fe en l'humanitat o perdre-la. Comencem amb la primera. Ens situem 2019 a Utah, United States of America. Tenim en Tim Crowley, que és un jove que està celebrant una barbacoa amb els seus amics. Fins aquí bé, ja se sap com van les coses per això, i entre cerveses i mojitos acaben tots bastant calent d'orelles. En Tim, de sobte, s'aparta un moment de la barbacoa i es troba un ocellet ferit en un niu. No sap què fer perquè no es veu en condicions de conduir fins a un veterinari. Quina és la solució òbvia? Truca un Uber i paga perquè duguin a l'ocellet fins al veterinari més proper. Això sí, el primer Uber s'hi va negar. El Tim, molt, diguéssim, ficat a la causa ja, agafa una caixa, torna a trucar un Uber i, sense dir-li a la conductora què s'hi troba dins, avisa de que el portin al veterinari més pròxim. Què n'opineu d'això? Hauríem de seguir tots l'exemple del Tim? notícia impactant, de primeres.
A mi m'ha impactat que la notícia sigui del 2019, que per mi sembla com, no?, abans de crisi, després de crisi, no?, com prèvia a la pandèmia.
Prepandèmia.
Correcte.
Passaven coses abans de la pandèmia, sí, també.
Potser hi havia més optimisme que no passara, això també.
Sí, sí, per descomptat. Això sí, també trobem, relacionats encara amb l'aviram, l'altra cara de la moneda. I ens anem ben lluny, tornem a Europa, a l'illa d'Oléron, que es troba al sud-oest de França. A l'illa d'Oléron, illa tranquil·la, pocs veïns, pocs habitants, i un ambient rural, no, diguéssim. Trobem una dona, que es diu Corinne, i que té una granja de galls, i de gallines, suposo. I té un gall jove que es diu Maurice. El Maurice viu amb aquesta parella jubilada de la Corinne i el seu marit, i un dia arriben uns veïns a la porta al costat que... gent de ciutat, situem-nos, gent de ciutat, no estan acostumats a aquesta vida, i un dia decideixen denunciar al pobre Maurice amb sota les següents premisses. Primer de tot, per tenir un cant massa estrident, tornem-nos a situar, el Maurice és un gall, no es pot esperar menys, i per cantar massa d'hora al matí. I demanen a la Corinne i al seu marit una compensació de 150 euros diaris per les molèsties del cant.
Uau.
150 euros diaris. No estem parlant d'una setmana o de dues, estem parlant de mesos. Al final, van a judici, per impactant que sembli, van a judici. O sigui, gall dintre del tribunal. Però al final, per manca de proves suficients, van indultar el Maurice. Bé. I la parella denunciant va haver d'indemnitzar a la Corinne i al gall amb 1.000 euros per les molèsties d'un procés judicial que va durar gairebé 2 anys. O sigui, 2 anys, setmana rere setmana, al tribunal, amb un gall a la tribuna dels acusats.
Déu-n'hi-do.
I van recórrer la sentència o...?
No en tinc ni idea. No hem aprofundit tant. Però... o sigui, era per veure com els dos punts de vista que es pot tenir, no?, envers els ocells, els humans, com actuem...
Això em fa sentir millor perquè sempre em queixo dels rois de les ciutats, no?, el cotxe, la gent al carrer, i penso, ai... tant de bo visqués a la naturalesa amb els ocells, però clar, ara que ho penso, potser que no sigui una bona opció.
Tu qui et queixes dels cotxes 5 de la tarda, d'una a 5 de la tarda.
Sí.
Però clar, quan a les 5 del matí tens el pobre Maurice cantant a la finestra de l'habitació, potser ja n'opinem diferent.
Sí, tenim una visió molt idealitzada de la naturalesa i dels ocells, però clar, aquesta història...
Però el punt que has d'arribar per estar tan cabrejat com per saps? Decidir denunciar
a un gall.
A un gall. Denunciar un gall o estar tan solidaritzat amb la causa com per pagar un Uber, que els Ubers justament no són baratos, per portar a un ocell a un veterinari. Causa, bueno, causa anònima suposo que no, perquè sabem el nom del, de l'home. No sé com.
Bueno, jo crec que el Tim hauria d'haver acompanyat a l'ocell.
Ja, també. Però clar, interrompre una barbacoa amb els amics, que potser vas una mica tombat, per anar-te'n al veterinari, acompanyar un ocell, pros i contres també de com se't gira la tarda. Però sí, sí. Vosaltres què hauríeu fet en les situacions aquestes?
Jo penso que són dos casos una miqueta extrems, que no et sonen estrany, no? I llavors no, potser no saps tots els detalls o alguna cosa.
Sabeu que hi ha moltes més circumstàncies atenuants en aquests dos casos, però...
A més, qui se'n va al camp, cap i a la fi, ha de saber que pot tenir aquest tipus d'incidències amb un gall o algun motiu semblant. Jo això ho he patit, també, i a mi no, tampoc no, no em molestava. I, en canvi, el so de la ciutat sí que em molesta molt.
Vas denunciar un gall, Ramon?
No. Me'l vaig menjar.
Aquest és el moment, no, per dir-lo.
Estem en espai segur, si ja ho has viscut.
Sí, i no em molestava, eh?
No?
No. Ho veia com alguna cosa natural.
També tinguem en compte que és França. Estem parlant de francesos. Sí, mentalitat de dos francesos vells. Potser, bueno, clar, no sé d'on eren, però potser acostumats a la vida de ciutat, que, clar, el soroll que et pot provocar una moto, que és un rrr, o un gall, que encara aquí a les 5 del matí, també has impacte.
Sí,
bueno, buscaven una mica de diversió, no? Com estàvem molt avorrits i, bueno, anem al tribunal per 2 anys, que tenim que fer.
Sí, bueno, jo crec que això és relacionat amb el que comentava la Laura abans, no? Que pensem que per anar al camp o al poble no hi haurà sorolls, i jo crec que també, òbviament, no hi haurà els mateixos que a la ciutat, però no vol dir que...
Sí, sí.
A més, no? Els caps de setmana, que també hi ha, no? Molta gent que marxa fora de la ciutat, etc.
També penso com se t'ha de girar la tarda i com ha de ser la situació de proposar-li al teu marit: escolta, també em molesta, oi, el gall aquell? Anem a tribunal. Clar, sí. Ha de ser una relació matrimonial especialota, eh? També, perquè...
Potser tenen un problema i busquen una solució.
Clar, hi ha matrimonis que tenen un fill per solucionar el matrimoni i n'hi ha que denunciar un gall.
Home, cada relació té la seva regla, si això funciona amb...
Cadascú té el seu. Aquí no estem per jutjar això, però clar, és interessant, no? La situació de que et vingui la teva dona o el teu marit i et digui: què? Què el moris, aquest?
Som-hi.
Sí, sí.
I amb l'ocell al carrer, jo no sé, perquè sempre imagino que hi ha com una mare ocell o un pare ocell que podria buscar-lo, però que m'imagino massa, no? El context, soc molt de la família, els amics. Llavors no sé, no sabria si agafar-lo o deixar-lo allí, saps?
Clar.
No sé si serà una bona persona.
O com a mare ocell, veure de sobte el teu fill segrestat.
Exacte.
I posat dintre un cotxe desconegut.
Exacte.
Que és justament el que els diuen els nens, no? Mai pugeu amb una furgoneta d'un desconegut.
Sí.
Pues el petit ocell aquest no va seguir els consells paternals.
Jo he de reconèixer que de petit al poble la meva mare n'havia agafat molts ocells d'aquests que em trobava pel carrer i en vivien, la veritat és que sí. Eren gorrions, sí. I en vivien bé.
Sense haver-los d'enviar a un veterinari prèviament.
No, perquè no hi havia Uber, tampoc hi havia veterinari, era un poble molt petit, m'encarregava jo.
Els cuidaves.
També com a nen, sí. Potser no et trobaves en la situació d'estar borratxo caient per les cantonades.
No.
Potser no podies prendre càrrec d'un ocell, no. Abans que haver-lo d'enviar amb cotxe fins a un hospital,
sí,
no?
Sí, aquest detall tampoc no el vivia, no.
Bueno, doncs ara passarem a la següent secció de la Laura. També ens porta notícies fresques. Endavant amb la Laura.
Bueno, jo avui us volia parlar d'un tema que em preocupa bastant i crec que la ràdio pot ser un espai molt adequat per parlar-ne, que és el tema de les fake news. Crec que vosaltres ja esteu familiaritzat amb aquest concepte i potser també el públic, que és veritat que és un terme anglès, no? Fake news, però també l'utilitzem molt nosaltres i és molt conegut. Llavors, què vol dir fake news? Vol dir notícies falses. Són notícies falses que es difonen a l'internet, sobretot, i provoquen desinformació. Aquesta desinformació té conseqüències molt greus perquè va atacar la democràcia i també la cohesió social. Per què? Perquè moltes vegades aquesta desinformació ataca o es construeix aquesta fake news contra grups més vulnerables, que poden ser migrants, refugiats o també persones de diverses sexualitats. Llavors, això fa que hi hagi menys tolerància i que també hi hagi més polarització a la nostra societat. I també crec que és una manera d'anar a poc perdent la confiança en els mitjans tradicionals, com poden ser la ràdio. Per això en volia parlar-ne. I també perquè crec que nosaltres, com ciutadans i ciutadanes, tenim drets de tenir accés a informació que sigui de bona qualitat. I tenir aquest sentit crític de poder entendre tot i com filtrar les notícies. També vaig pensar que són coses que sempre han existit, no? La notícia falsa, perquè a més abans hi havia menys accés a la informació, el meu avi no tenia televisió, no tenia la ràdio, llavors hi havia menys notícies. Però per què avui es parla tant d'aquestes fake news? Crec que és per tota la difusió d'internet i de les xarxes socials, les aplicacions. Perquè passa que nosaltres, a la xarxa, som consumidors i també productors de notícies. Llavors no cal que tu sigui un mitjà tradicional per fer notícia. Pot ser qualsevol persona que, sobretot amb un nom fals, per no donar la cara, diguem, reprodueix aquesta notícia. I això es fa viral, no? Per què viral? No? Faig una mica de classe digital i després passem al debat més interessant. Perquè l'algoritme sembla que funcioni premiant el contingut que és més compartit o el que rep més interaccions. Llavors, l'algoritme no té aquest sentit crític humà de filtrar la informació i de dir aquesta és falsa, aquesta es pot compartir. Llavors, es viralitza el contingut que té més interacció i es percep com contingut exacte, com una notícia exacta. Llavors, aquest és una mica el tema que volia tractar avui i bueno, podem parlar de què podem fer com a societat, com a persones que estan a la ràdio, però abans de fer això, de fer una mica de debat, us porto tres notícies que vaig buscar i d'aquestes tres, dues són notícies falses i una no. Llavors, hauria de dir-me quines són les dues fake news i quina no. Començo. La Unió Europea demana a la població que descarti l'esmorzar per preservar el medi ambient. Primera notícia. Segona notícia. La vacuna contra la Covid no impedeix donació de sang. Tercera notícia. Les persones migrants es poden jubilar i rebre 720 euros mensuals havent treballat i viscut a Espanya només 2 anys. Quines són les dues falses?
Pots la primera i la tercera.
Pots repetir la primera?
Penso que la primera i la tercera.
Sí, sí, sí. Quina era la primera?
La Unió Europea demana a la població que descarti l'esmorzar per preservar el medi ambient.
Uau.
Clar, és que...
Què sona?
A veure,
és que capaços de fer qualsevol cosa.
Perquè va haver una campanya molt bèstia contra paper de plata, però no contra l'esmorzar en general.
I el tema del medi ambient, pot ser que la Unió Europea com...
Que, no sé, però com ho preservarien el medi ambient per no esmorzar?
Jo crec que totes tenen, no? Podrien ser perquè tenen com el ganxo, no? De pues, Unió Europea, no? Que és, ostres, que ens diuen des d'Europa, medi ambient, que és un tema també que ara es parla molt, no? El tema de la prohibició, no? Que no em diguin que he de dir el Covid, que òbviament és un tema que hi ha hagut molta desinformació, correcta, sí. I després el tema de la migració. És a dir, però que jo crec que les tres entrarien.
Jo penso que el de la Covid, si fos veritat, ho hauríem sentit, perquè la donació de sang és un tema que també se sent.
Ah, també és veritat.
Sí, i
també
llavors sabríem, això ho sabríem, que no es pot donar sang si has tingut el Covid o si t'han vacunat.
Sí, però veieu que les tres tenen com aquestes coses que podrien ser reals, sí. Perquè són temes que ens toquen molt també les emocions, com la Covid o els migrants o la nostra societat i la Unió Europea, que pot ser que ja tenim conceptes negatius cap a un grup o una entitat, llavors això és molt fàcil que el creguis, perquè...
No, i a més que quan...
Sí que ens estigui fent un truc i totes siguin fake news. Sí.
No, i que quan escoltes una notícia d'aquestes no et pares a raonar moltes vegades. Simplement és una cosa emocional.
Correcte.
Sí, i ja respons com si fos veritat, ja et molestes.
Sí, et donen el peu a
voler
abatre...
A fusiu.
Sí, sí.
Correcte.
Sí, sí. De fet, diuen que estem com en l'època de la postveritat, que ens importa més l'emoció i com nosaltres reaccionem a la... i amb les emocions que la, el fet en si, el fet objectiu. Llavors sí que, bueno.
En quines quedàvem al final?
En quines quedàvem?
La primera, estem tots bastant...
Jo, sí. Jo crec que la primera i la tercera són falses.
Sí, jo recolzo el Ramon.
Espera, 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 la tercera quina era? La segona era Covid i la tercera era?
Les persones migrants que poden jubilar i rebre 720 euros havent treballat i viscut a Espanya més de 2 anys.
Amb els problemes que els hi posen els migrants a Espanya per...
Són tota notícia que vaig veure llavors que han sortit realment i que després algú fact-checking, com es diuen, va parlar d'això.
Primera i tercera, no?
Sí, jo penso que sí.
Jo crec que també.
Exacte, nois. Sí. Molt bé. Sí, 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 exacte. Molt bé, molt bé. Molt bon sentit crític.
Estem
si no tenim el comodí del públic.
Molt bé, molt bona capacitat. Bueno, si com ens queda una mica de temps, podem parlar, no?, què podem fer des de la ràdio com persona per una mica ensenyar o també què feu vosaltres per veure aquesta notícia.
Ostres, mira, jo tinc una opinió respecte a això de les fake news. És que al final aquestes fake news s'acaben detectant, no?, perquè és com molt obvi que realment és una mentida, però en el dia a dia s'estan publicant notícies que són veritat, però que no diuen tota la veritat. I també no són fake news, però també s'hauria d'educar una mica en aquest sentit, perquè és el que tu deies, no? Fake news ara se sent molt, sí, sí. Però contínuament estem llegint coses que ens pensem que és la veritat i que això és així, i realment ens estan amagant, bueno, interessos, no? Al final tot és, bueno, qüestió d'interessos.
I ara anava a obrir un nou meló, però que no tenim temps, però que ara, amb les novetats del xat GTP, diria que es diu... que no sé si ho heu vist, però estan publicant imatges falses de... Jo vaig veure el Trump, o sigui, una detenció del Trump, que vaig flipar, i després el papa de Roma amb un anorak, bueno, com s'ha fet molt viral,
sí,
no? Com amb un anorak Gucci, no sé què era.
Sí, sí,
perquè
sí.
Això és com la nova era, no? De les
és que les imatges també, no? Ara la notícia són més imatges que text, sí, sí. Llavors és molt més impacte.
Bueno, veus això i és com que ja t'impacta. Així que res, Laura, moltes gràcies per aquesta secció tan interessant i per educar-nos una mica també. I passem el temps amb el Ramon.
Què us ha semblat aquest so? Us ha agradat?
Doncs... Home, de primer jo qualsevol.
Home, és de pluja.
Ah, a mi m'agrada, eh? Sí.
És per gaudir-lo.
Trobo guai.
Però no, i espero que l'heu gaudit.
No, la primavera.
Espero que l'heu gaudit, perquè no el sentireu gaire sovint les properes setmanes.
Ostres, que trist.
I és que no hi ha previsió de pluges importants en aquest inici de primavera. En el dia d'avui hem tingut una, meteorològicament parlant, una jornada tranquil·la, dominada pel sol i un cel clar i serè. Núvols dispersos, amb vent en calma, temperatures agradables, encara que altes per a l'època de l'any en què estem, temperatures en línies generals que aniran augmentant. Tot i això haurem d'estar atents perquè continuarem una muntanya russa termomètrica i a partir del dissabte entrarà aire fred de vessant nord que ens farà saber que no hem d'amagar encara la roba d'hivern. Resumint, temperatures estiuenques a l'inici de la primavera amb molt de sol i és que cada dia sale el sol, xipirón. Cel serè, núvols dispersos, temperatures ascendents, bueno, i falta de pluja. I aquesta falta de pluja generalitzada no és només a Barcelona, sinó a tot el territori català, que tenim, per estar amb dades, tenim la pàgina d'embalses.net que ens diu que estem en el 42,62% de la nostra capacitat, quan l'any passat era el 56,46% i fa 10 anys, bueno, la mitja dels últims 10 anys, el 71,91%. No? Llavors això ens porta al problema d'abastiment d'aigua, que és un problema que a vegades sembla que no ens n'adonem, no? Perquè tu obres l'aixeta, surt aigua i sí, ho vas sentint, però s'ha normalitzat moltíssim i no ets conscient. I bueno, hi ha unes causes, hi ha unes conseqüències i bueno, penso que la societat en general doncs, no és gaire conscient. I no sé com ho veieu vosaltres, el problema d'aquest, com es podria
últimament
solucionar?
Últimament s'està posant més èmfasis, o sóc només jo en aquest tema?
És que s'està posant més èmfasis, sí, perquè és molt crític, sí, està en, sí, una situació molt crítica.
Bueno, ara allò, estaven anunciant que no comenceu horts ara, no comenceu a cultivar horts perquè durant l'estiu estarà, bueno, ja sequera, o sigui, no hi haurà prou abastiment per regar-ho tot. I és un tema que crec que no s'havia sentit gaire abans, o si més no havia sigut conscient, i ara ho estem sentint bastant.
És que no s'havia sentit gaire, però el 2007-2008 van arribar-hi aquí a Barcelona uns vaixells amb hectòmetres d'aigua, cúbics d'aigua, perquè hi havia un problema de sequera molt fort. El que passa és que llavors van arribar unes pluges i es va aturar.
Se'n van tornar amb els cubells una vegada que vingut.
Jo crec que els humans sempre anem a última hora. És com l'examen que estudies a última hora, no? O sigui, ja veiem que ens estàvem quedant sense aigua i fins que no realment no tenim aigua...
Fins que no veus la terra encrostronada.
Sí, fins que no veus que no pots plantar un tomàquet, dius merda, no?
Anem a córrer.
I ara l'Ajuntament doncs, ha posat algunes mesures que... Bueno, està plantejant algunes mesures com és reduir la pressió i fer talls puntuals d'aigua. I també doncs, regar els parcs i jardins i els carrers amb aigua que no sigui potable, que a mi em va sobtar, perquè tampoc no hi havia necessitat de regar-ho i tot.
Ho regaven amb aigua potable abans?
No, però... no, de fet diria que ja no és aigua potable amb la que reguen.
Bueno, ara...
o un percentatge molt alt ja no és...
Ja. Bueno, la notícia era de fa una setmana o dues, però potser era anar per percentatges i ara és més alt com tu dius.
També estaven dient això de a la dutxa omplir una galleda i llavors fer servir de cadena del vàter, perquè si no... Sempre hi ha típica gent que tira la cadena quatre vegades. Doncs, bueno, doncs amb l'aigua freda de la dutxa abans de dutxar-te, a no ser que sigueu gent de dutxar-se amb aigua congelada per activar la circulació entre moltes cometes. O sigui que sí, però... Bueno,
no, sí,
ja ens entenem, ja ens entenem.
A mi em va sobtar per això, perquè fa un mes o així a l'aplicació aquesta que tinc de Barcelona a la butxaca em va sortir una notificació com que començaven talls de... Bueno, això, no? Talls no, perdó, mesures de
restricció.
De restriccions. Sí. I jo em vaig llegir lo dels parcs i tal, i jardins, de com els regaven, i em va sobtar això perquè vaig dir, ostres, no? És a dir, estem encara acabant l'hivern.
És veritat que no plou gairebé mai aquí a Barcelona, a mi em preocupa bastant. Jo crec que sóc l'única persona que desitja una mica de pluja.
Tots desitgem pluja, jo crec. I també és una cosa que... Bueno, digues, Víctor.
No, perdona, sí.
Que també és una cosa que ja ha passat a països subdesenvolupats que s'han quedat sense aigua. El que passa és que com ara passa aquí, ara és quan també veiem el problema, no? Però això ja està passant a molts llocs que s'estan quedant sense aigua. Sí, ja porta passant molt de temps.
Una de les conseqüències, que justament hi ha països, per exemple, jo vaig estar a Israel i un dels temes que parlaven era és que hi havia un conflicte per l'aigua entre israelians i palestins. Tampoc no es parla gaire, però sí, aquí allà m'ho explicaven. Ostres. I m'explicaven el seu vessant els d'un punt i els de l'altre, no? Cadascú amb el seu punt de vista, que dius, uau.
Hi ha molts països on hi ha...
Escolta, t'hauré de parar un moment, Marta... Ai, Laura, perquè haurem de donar pas a la publicitat. I continuem ara mateix debatint amb aquest tema de les sequeres.
Uf, oi que és insuportable aquest soroll? Tens ganes de respirar aire fresc i fugir del bullici de la ciutat, però et fa mandra agafar el cotxe? Viu una gran experiència amb el Turistren, transport que et portarà a descobrir paratges naturals com Montserrat i la Vall de Núria amb una gran diversitat de flora i fauna. Per més informació, truqueu al 012. La Generalitat, al teu costat.
T'agrada la ràdio? Vols descobrir si és per tu només una distracció o potser la teva nova professió? A Ràdio Farró t'ho posem fàcil. Cursos d'iniciació a la ràdio completament gratuïts, amb els millors professionals. Informa't a Vilaurània, districte de Gràcia. T'hi esperem!
Qui deia que era bona idea quedar-se a la ciutat a l'agost? No saps que en viatge de somnis despertar en una platja paradisíaca mai no ha estat tan fàcil? Amb els preus més baixos d'aquesta temporada, no perdis la teva ocasió per col·leccionar moments inoblidables. Reserva a la nostra web o truca al número 604-36-3789.
Passat. Present. Nova Silence S3. Desplaça't en moto sense soroll ni emissions.
Cansat del ritme frenètic de la ciutat? Tot el dia amunt i avall sense tenir temps per tu? Vine a Area Stop, un espai natural on connectar amb la naturalesa i amb tu mateix. Desconnecta del món exterior a un fantàstic parc natural a la localitat de Vilafant per un període de 15 dies i retorna amb la millor versió de tu mateix. Allotjament i menjar inclosos a la tarifa base. Area Stop. Cuida't per cuidar-los. What a wonderful world.
Música.
després d'aquesta breu pausa publicitària i seguim amb el Ramon parlant-nos sobre les condicions meteorològiques.
I les conseqüències de falta de pluja. Quines són les principals conseqüències que podem patir? Doncs tots sabem que quan s'apropa l'estiu arriben els incendis. I el que no plogui comporta un bosc assedegat amb un sotabosc sec, escalfat, ple de fullaraca, que és un polvorí, fa augmentar risc d'incendi. Sí, aquest so justament. Esperem no sentir-lo gaire durant l'estiu. I és que, segons l'IDESCAT, durant el 2021 es van cremar 607 hectàrees. I durant el 2020, 132. Però durant el 2019, 5.054 hectàrees. I ara estem a l'espera de què passarà aquest any. I què es podria mirar de fer per evitar aquests temes? Que com creieu que es podria evitar o mirar de lluitar perquè els incendis no fossin tan exagerats, tan importants, tan destructius?
Jo trobo que és un tema que hauria de començar amb la conscienciació de tots, no? Perquè és aquests temes que et queden lluny fins que ho pateixes de prop, trobo.
Jo crec que és conscienciació i molta gestió forestal.
Correcte. També, també.
Sí, perquè ara actualment, no talem arbres, perquè els arbres, anem a plantar més, però a veure què estàs fent. Abans hi havia terrenys agrícoles, hi havia pagesos, ara clar, no n'hi ha, i clar, tot això fa que hi hagi més bosc, més incendis, però bueno, i canvi climàtic i tot sumat, incendis.
No, però sí, s'ha de fer un bon manteniment del bosc. Jo crec que és, no, a banda de, com deia la Marina, de la conscienciació, com deies tu també, el més important és això de tenir el bosc preparat per l'estiu i fer totes aquestes tasques preventives per després que no arribin les alarmes que ens posava el Ramon.
Sí, sí.
I perquè la gent que viu al costat del bosc també sigui conscient del que ha de fer quan això passa, perquè bueno, jo no he viscut mai a prop d'un bosc, però sí que vivia en un poble, llavors sí que mai no m'han dit res, no?, de com conscienciar-me en aquest casos.
Sí, sí. Jo que sí que els he sentit a dir, diverses persones que viuen allà m'han explicat que era molt burocràtic i que no s'hi permetien netejar el bosc. Que els deien, no sé, com si tinguessin por que fessin una destrucció o algun motiu d'aquests, no?
I és un tema, perdó, que és molt interessant i crec que en podríem aprofundir més potser la setmana que ve, perquè ara hauríem de passar a la secció del Victorià, que ens parlarà sobre els carrers de Barcelona, ens han comentat.
Doncs sí, correcte, Marina. Jo com cada dimecres us porto curiositats històriques o curiositats en general relacionades amb la ciutat de Barcelona. I avui us vinc a parlar d'un carrer en concret, un carrer que tenim ben a prop d'aquí. És a dir, quin penseu que és? Tenim dues opcions.
Ui, aquí però...
Ni idea.
Val més?
No, més a prop encara.
Via Augusta.
Molt bé, Ramon, Via Augusta. Que mira, de fet és un dels carrers, no?, que de les dues entrades que té al centre cívic, una dona Via Augusta. Doncs a veure què en penseu, d'on prové el nom de Via Augusta?
De l'època romana.
Carrer, no?
Alguna suggerència més? No.
L'emperador Augusto?
Crec que fins aquí el nostre coneixement.
Doncs correcte, Ramon. Sí, ve de... És a dir, és curiós perquè jo pensava que... Bueno, de fet, no m'ho havia parat de pensar mai, però preparant la secció d'aquesta setmana havia donat per fet que la Via Augusta tindria, pot ser que tenia alguna relació amb la Via Augusta originària, com deies, no? És a dir, el nom sí que prové de la Via Augusta, però pensava que potser és perquè hi havia alguna en relació física, no? Que potser la Via Augusta originària romana passava per aquest carrer o alguna de les parts, al final és un carrer bastant gran, doncs sí que estava relacionada. Tot i que després pensant-ho vaig pensar, ostres, pues, sí que és cert que no hi ha cap fet representatiu, no?, un tros del carrer que sí que estigui amb l'empedregat antic o que hi hagi cap tipus de placa, i no sé què en penseu, és a dir, sí que passa o no ha passat la Via Augusta?
No tots els camins porten a Barcelona, pel que es veu. Home,
la resta que en penseu?
Sabent que Barcelona és ciutat romana, clar, a mi no em consta que Augusta hagués passat mai per aquí, però qui sap?
Potser és que van excavant aquest carrer.
No hi ha cap carrer que tingui noms romans, crec, no? Potser que només el gòtic ara hi ha com...
Via Laietana, no?
Sí,
no? També és de la...
Sí, de fet hi ha algun... Hi ha un altre que es diu que... Via Júlia, diria, o carrer Júlia. Sí. Que també...
Pot ser.
Segurament menys que a Itàlia. Doncs... És a dir, no vull ser molt categòric, tot i que m'ha semblat que m'estaven xivant que efectivament no, perquè no, és a dir, no m'ha costat trobar si veritablement passava o no passava la Via Augusta per Barcelona. És a dir, segurament sí que no, és a dir, segur que no passa en el que és, no, el nom que té aquest carrer, és a dir, la Via Augusta originària no ha passat per aquí, però no he acabat de veure si sí que passava per Barcelona o passava al voltant de Barcelona, però... Sí,
no tens clar si és una fake news.
No,
oi, oi, oi. Publiquem ara al Twitter.
Però m'ha semblat molt interessant perquè pensava que, no, com que té aquest nom al carrer, doncs que era, no, un carrer que tota la vida s'havia dit així, i de fet, no. És a dir, no sé si us atreveu a endevinar des de quan es diu Via Augusta al carrer.
Uf!
Ni idea. Des de quan digueu?
A veure, diu una xifra.
1905?
No m'atreveixo. No.
Pues vaig estar cercant una mica.
2002.
No. No, una mica més antic. I diria que va ser el... Deixa'm que revisi les notes, però que va ser l'any 31 que el carrer tenia la part d'Augusta, però no es deia Via Augusta, es deia Augusta, em sembla, només, i va ser en el 41 quan se li va posar el Via Augusta.
Ah, i abans què era? Passeig Augusta.
Doncs no, ha tingut diferents noms, i de fet a mi el que em va... És a dir, ha tingut diferents noms també en funció dels trams, no? Perquè ara el que és la Via Augusta és bastant gran, i a vegades en funció de quin tram es deia d'una forma o l'altra. De fet ha tingut noms molt curiosos que a mi em van semblar... Doncs això, no? Em van despertar la curiositat, com per exemple Carril,
Carril Augusta?
No, Carril a seques.
Ah, Carril.
Sí, l'Augusta és bastant recent, és del, això, ostres, del 1931. Es deia Carril, Avinguda Sarrià.
Uh-huh. Aquesta encara existeix, per això?
Correcte, és a dir, ara hi ha un altre carrer que es diu Avinguda Sarrià, però a mi el que, de fet, el nom que em va fer més gràcia i que és el que té més sentit que no pas Augusta és Tren de Sarrià. Sabeu per què?
Perquè va fer un tren per aquí.
Correcte, però sabeu quin tren?
Els ferrocarrils?
Correcte. És a dir, el que seria ara la línia de Plaça Catalunya a Sarrià és el que era l'antic tren de Sarrià, i el que és el tram de la Via Augusta actual ara està tapada, les vies, però abans les vies no, és a dir, no estaven soterrades, i llavors era el trajecte que feia el tren de Sarrià.
No, digues.
Sí, el que no s'ha hagut trobar és per què es va decidir canviar el nom de Tren de Sarrià a Augusta o després Via Augusta. Mm. Això sí que ahir, intentant cercant-ho, em va sorgir la curiositat, però no vaig trobar.
T'anava a apuntar que si t'interessa aquest tema, a l'estació de Sarrià hi ha una paret sencera que potser també n'ha llegit dues o tres persones... No. Informació sobre el tren de Sarrià.
Sí, de fet, mira, bé que ho dius perquè he passat moltes vegades per allà, però m'ho he parat
a llegir
res. Ara com a mínim m'ho miraré per veure el tren de Sarrià. Però sí, no sé, és a dir, em va ser com una mica, em vaig quedar xof. Pensava que seria, no?, que seria un carrer històric que es deia Via Augusta perquè passaven els romans.
Potser
era
aquesta era l'ambició, de crear com un sentit d'història en aquest barri i glorificar, perquè Augusta és un nom...
És un de Malagant.
Sí. Bueno, de fet, sí que, és a dir, sí que té sentit que es digui Via Augusta per un fet, no? Tornant a l'època romana. De fet, sabeu qui era August o no? Mm. Va ser... De fet, jo això no ho sabia, perquè sí que és cert que em queda una mica llunyana l'estudi de l'imperi romà, però em va sobtar perquè va ser, com a tal, el primer emperador de Roma.
Sí?
És a dir, abans era una república i August va ser el primer emperador. I, de fet, la ciutat de Barcelona... o el que és ara la ciutat de Barcelona, es va fundar en l'època on August era l'emperador.
Ah, sí?
Correcte, i per això... Sí,
em va semblar curiós. Per això, Augusta,
sí.
Com a homenatge a Barcelona, no?
Sí.
Pot ser.
Sí,
home,
de fet...
diuen que és l'època de més esplendor de tot el que ha sigut la història de Roma. Mm. El segle d'August és el que es considera l'època d'esplendor, llavors...
Mira,
per donar-li una mica de...
Doncs mira, Barcelona, que sapigueu que es va fundar durant aquest esplendor.
Sabeu que el mes d'agost es diu així per l'imperador?
També?
Sí, sí, sí que... perquè era com les fèries, les festes d'agosto, i llavors com...
Potser també perquè va ser el primer, perquè després han tingut també altres bons. Sí. Adriano deien que havia estat el més important, sembla a mi. I Claudio també.
Cap més es diu Adrià, llavors.
De fet, diria que...
Sorry, perdó, el gusto.
Sí, de fet, diria que Juliol també és per Julio César, em sembla.
Ah, això no ho sé.
Sí, això ho havia sentit,
Que de fet, ara, vaja, això, mira, sembla que no ens ho hem preparat, Laura, perquè de fet, August era el best, el besnet, no, el best, és a dir, Julio César va ser el best oncle d'August. És a dir, pertanyia a la mateixa família.
La mateixa dinastia.
Correcte. Ostres. I de fet, lligant-ho amb la dinastia, sabeu quin és el nom romà de Barcelona o no?
Barcino.
Barcino, no?
Sí.
Ah, Barcino.
Ui, sí, sí. No.
Però Barcino també em va sobtar perquè cercant una miqueta més...
Barcino,
és,
no?
És com el nom abreviat, però el nom, no?, amb el que es va fundar, sí, va ser... Atenció, eh?
Ull.
Colònia... Julia Augusta Faventia Paterna Barcino. És a dir, que Barcino és l'última paraula.
Sí, 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 sí.
I tot té relació. És a dir, colònia, perquè abans em sembla que era una colònia, no? No va estar fundada. És a dir, no era una ciutat quan es va fundar. Després Augusta, per l'emperador. Julia, perquè venia de la dinastia d'aquest emperador, és a dir, venia de la família, la mateixa que el Julio César, que era aquesta dinastia de Julio Clàudia. I de... el nom ve de tot això.
Doncs moltes gràcies, Víctor, que interessant el que ens has explicat.
Sí,
aprenent
gràcies.
Coses noves sobre Barcelona. I seguint amb la cultura passarem a la secció de la Marta.
Bona tarda. Bueno, us porto tres obres que he anat a veure, bueno, dos que he anat a veure i una que no. Però abans de comentar-vos aquestes obres i recomanar-vos-les, us volia preguntar si us agrada el teatre, si heu anat mai al teatre. Primer començo jo, us dic que des de petita hi he anat molt poques vegades, he anat més al cine que al teatre, però aquests últims mesos hi he anat molt i trobo que el teatre el visc d'una manera molt més intensa que el cinema. I no sé, veure els personatges en directe ho trobo molt enriquidor, ho trobo que es crea un clima diferent, no?, que quan vas al cinema. L'únic motiu potser pel qual no vaig tant és pel preu, no? Perquè és més fàcil veure una pel·lícula a casa, no?, que anar al teatre. Sí. Però bueno, endavant. Digueu-me, no sé si heu anat mai al teatre o no, si us agrada.
Jo he anat, però a mi m'agrada bastant la cultura i m'agrada molt anar a concerts de música clàssica i 50.000 històries, però el teatre justament no m'he aficionat
mai. No,
i ho he intentat, perquè ho deia.
S'hi ha forçat.
Sí, la veritat és que m'he forçat. El que sí que m'ha agradat més ha estat quan he sentit monòlegs. Allò m'ha resultat, doncs, no sé, m'ha captivat més.
Vas a per l'humor.
Sí.
Molt bé, sí. I, bueno, no, clar, quan parlo de teatre, parlo d'espectacles, de màgia, tot el que es faci en un teatre, no? No només la típica... Víctor, no sé...
Sí, pues a mi m'ha passat una mica com tu, és a dir, he sigut sempre més de cinema que no pas de teatre, però sí que és cert que aquest hivern, tardor hivern, he anat més al teatre que de forma habitual, i la veritat que les obres que he vist m'han agradat molt, i és com que sí que he sentit, no?, aquesta
curiositat, sí, no?, per anar-hi més.
Sí, sí.
Laura?
Jo també, més o menys el mateix, perquè abans sí que no tenia la costum, també perquè vivia en un poble més petit i on no hi ha molts teatres ni moltes obres, però aquí sí que hi ha anat aquests últims mesos, i el que deies tu del preu, és veritat que hi ha obres molt cares, però també hi ha moltes obres, sí, més accessibles,
sí, depèn,
sobretot si ets jove, si tens alguna facilitat econòmica, i això està molt bé perquè... Saps, com amb 10 euros pots veure coses molt, molt boniques. Jo vaig veure coses molt boniques. Llavors, sí.
Que bé. Marina, no sé si...
La meva família des de tota la vida hem anat molt al teatre.
Ah, quina sort.
Sí, és bastant fantàstic. És tornar una mica al segle passat, no? L'ambient i tot.
Sí, bueno, sí.
No, però depèn de l'obra. Butaques...
Sí, dona un romanticisme, sí, d'anar allà... És una ocasió especial,
sí,
no?
Sí.
Al final, sí. Bueno, doncs us parlaré de l'Impro Show. No sé si heu vist mai aquest espectacle.
Em sona.
És teatre improvisat, sí, i predomina la imaginació, l'humor. Tenen molta agilitat sanitat mental, aquests actors. És impressionant perquè tu vas allà, la dinàmica és que tu vas allà, abans d'entrar escrius en una targeteta la frase que tu vulguis, tothom escriu el que vulgui allà, i llavors durant l'espectacle aniran creant personatges i històries al voltant de les frases que s'han anat introduint abans de l'espectacle. Aleshores, tu vas veient com van traient frases, la treuen davant teu, que veus que no és que s'estiguin, que ja la tinguin portada de casa, no? I van creant aquesta història. Jo quan vaig anar van treure una parella i van fer que expliquessin la seva experiència de, com a parella, com es van conèixer i tal, i a partir d'això van crear una escena que van representar allà i sempre, sempre aconsegueixen que tothom rigui, sempre li aconsegueixen posar... Per tant, us ho recomano moltíssim perquè es nota que són professionals i això de la improvisació ho dominen molt i tu et sents partícip, no? Perquè et fan participar d'alguna manera, no? No sé si heu anat mai, ho fan al Teatre Neu, amb la companyia Planeta Impro. No sé si heu anat mai a l'Impro Show. Sí, Víctor?
Jo vaig anar fa uns anys i també aquesta tarda vaig anar-hi una altra vegada.
Ah, sí? Ah, mira, molt bé.
M'agrada molt, sí.
Ho trobo, no sé vosaltres què tal la improvisació, però jo... incapaç, sí. No sé, trobo que has de tenir molta capacitat.
És complicat.
No sé, sí.
Home, és interessant, no? Surs allà i... Vull dir, no tens guió de l'obra.
Sí. És heavy. Sí. Bueno, l'altra obra que us porto és el Mago Pop, que bueno, és màgia, sí, està, la seva obra de res és impossible, al Teatre Victòria. És un superespectacle, al final ho està fent l'Antonio Díaz, no sé si sabeu el seu nom, es coneix com a Mago Pop, però en veritat es diu Antonio Díaz. I en veritat, bueno, ell va començar amb 20 anys ja, amb la seva pròpia companyia de teatre, i des d'aleshores ha anat escalant, i ara és l'artista que més entrades ha venut a Espanya, l'il·lusionista més taquiller del món, una passada. Bueno, us ho recomano molt, així una pinzellada ràpida, perquè us vull explicar també l'última obra. Heu vist mai un espectacle de màgia? Us agrada la màgia? Sí, heu vist màgia,
sí.
No?
A mi m'agrada.
La veritat és que et fa creure que res és impossible. O sigui,
clar,
realment
un
és una passada, és una passada. El preu també és una passada, però és molt xulo. Sí. Bueno, i com a última obra us porto Adeu Jane, que és una obra que encara no he vist perquè encara no l'han estrenat. L'estrena el 6 de juny i és fins al 30 de juny al Teatre Maldà. I la fa, bueno, la protagonitza i l'ha creat la Clara Moraleda, que és coneguda a YouTube i a les xarxes com a Leopolda Olda. No sé si la coneixeu. Realment està molt no està gaire activa a YouTube, està potser més a Instagram. És una noia que va estudiar traducció i interpretació i ho va deixar per dedicar-se al teatre. I la trobo com un exemple inspirador de perseguir els teus somnis, de lluitar pel que t'agrada, no? I ara ha fet una obra de teatre que gira entorn de com ella va perdre un pit. Ho va tenir ocult durant molt de temps i ha decidit fer una obra de teatre per visibilitzar-ho i per visibilitzar la pressió estètica que va viure durant tot aquest temps, no? Perquè ella es va donar compte de que hi havia tota una pressió de que tots els pits han de ser igual d'una manera, no? I que hi havia noies que, tot i no haver perdut un pit, sentien complexa també de mostrar els seus pits o amb els seus pits perquè hi ha com una norma, no? Un pit normatiu. I aleshores aquesta obra de teatre és un homenatge a tots els pits i és una mica de reivindicació de l'amor propi, i ho fa tot amb clau d'humor. O sigui que no és per anar a plorar, és per anar a disfrutar. I a gaudir, trobo un tema molt interessant a tractar amb la pressió estètica que hi ha avui en dia, no? A les joves, has de tenir aquest pit, has de... Bueno, no sé.
Sí,
què penseu vosaltres?
Em sona d'haver sentit la història d'aquesta noia. No de l'obra de teatre, però allò per les xarxes... No sé si s'ha fet una mica de boom aquests últims mesos, perquè em sona d'haver...
No sé, potser és una altra noia, però sí que va causar bastant de boom, perquè no l'obrien per Instagram, no l'obrien noies que haguessin perdut un pit, sinó que l'obrien noies que tenien pit, però que no se sentien a gust amb el seu pit, no? Clar. I ella va entrar allà com amb tot una... com amb tot un... uau, de dir, ostres, sí que hi ha debat, no? Aquí sí que hi ha tema a tractar.
Home, penso que està bé que tracti aquest tema, perquè són temes que... ella respecta els pits, però una altra persona respecta un altre tema, tenim molts complexes i a vegades et penses que ets l'únic i veus que és una cosa molt, molt normal, molt general, i va bé que es tracti de forma pública i veure doncs, que no ets l'únic, no? I
el pit també té connotació, que té un significat molt fort en les dones, perquè és com la teva feminilitat, bueno, el que s'ha construït com és, no? El fet que tu perds un pit pot ser que tu tens dubtes sobre la teva forma de ser dones o d'ensenyar-te al públic. Llavors, és veritat que cada part del cos, perdre cada part del cos, és important que hi hagi representació, però amb el pit pot ser encara més, perquè és una part tan sexualitzada i...
Íntima, sí.
Íntima,
sí, sí,
també.
Doncs moltes gràcies, Marta, per dir-nos aquestes obres tan interessants i a veure què ens dius la setmana que ve. I res, estimats oients, ho deixem aquí per avui. Tornem, com sempre, dimecres que ve aquesta mateixa hora a la Happy Hour. Moltíssimes gràcies per ser-hi avui.